FM i a onacodinenca.cat.
Bona tarda, comencem l'eix 59 d'avui amb els titulars del dia. Avui en aquests eix 59 que repassem l'actualitat de les eleccions municipals és el torn de Moià i també parlarem de com es constitueixen les diputacions i veurem quin és el percentatge de participació que hi ha històricament a les eleccions municipals. També anirem al judici del procés perquè ahir va declarar una veïna de Fonollosa, municipi que des de l'1 d'octubre està agermanat amb Sant Feliu de Codines. I la tarifa de l'autobús de Bigues i Riells i Barcelona ha fet un pas més per reduir la seva tarifa de zona. Passar de la 4 a la 3 és l'objectiu que porten anys reclamant els veïns de la Vall del Tenes. I comencem la ruta per l'actualitat informativa dels pobles de l'eix 59 amb l'anàlisi d'un altre municipi de la nostra zona, del nostre territori, pel que fa a les eleccions municipals. Avui és el torn de Moià, que ha passat de 2 a 4 candidatures respecte a l'any 2015. A Ara Moià, vinculada a Esquerra Republicana i a Junts per Catalunya, hi hem de sumar el retorn d'una candidatura del PSC. I per primera vegada l'esquerra independentista proposa una candidatura vinculada a la CUP, que girem Moià. Aquesta és la situació després de 2 mandats en què Dionís Guiteres i Ara Moià han governat amb una situació marcada pel fort deute del municipi que deixà la gestió de Mont-ras durant els últims anys de la seva governança. L'alcalde convergent va ser-ho des de l'any 83 fins al 2011 i encara afronta demandes legals. Ara, amb la situació econòmica millorada, sembla que Moià acaba amb una etapa d'estrènyer el cinturó i encara 9 reptes com a capital de comarca. Dels 6.190 habitants que té ara actualment Moià, en tenen dret a vot 4.432. Dionís Guiteres repeteix com a candidat i aspira a revalidar l'alcaldia. Per la seva banda, Junts per Catalunya és encapçalada per Maria Tarter, actual regidora a l'oposició. El PSC torna amb una cara nova, Susana Tàpia, i Capgirem Moià es presenta amb Baixa Changue al capdavant. Veurem si aquest augment de candidatures canvia una situació crònica a Moià, i és que des de l'any 2003 sempre ha anat baixant la participació a la capital de la comarca. Mentre que la majoria de municipis de l'eix 59 tenen una dada de participació superior a la mitjana catalana, Moià sol tenir-la entre 4 i 7 punts per sota. I continuem aquesta part de l'eix 59 dedicada a les eleccions a la participació mitjana dels catalans a les darreres eleccions municipals. A les 10 últimes ha estat del voltant del 60%, però abans, en els primers anys de democràcia, després d'unes cites molt participatives, es va arribar fins a xifres del 70%. La tendència ara ha anat a la baixa, amb un rècord d'abstenció l'any 2007, en què només hi va participar el 54% del cens. En les darreres dues cites, aquesta tendència sembla que s'havia revertit i el 2015, per exemple, la participació va arribar al 58,5%. Per comarques, les més participatives són les de les Terres de l'Ebre. El Priorat, la Terra Alta i la Ribera d'Ebre són les que han registrat xifres més altes de participació en les darrers 5 comicis, juntament amb el Pallars Sobirà. Les menys mobilitzades en aquestes cites electorals les trobem a l'àrea metropolitana. Vallès Oriental, Baix Llobregat i Barcelonès acostumen a ser les comarques amb menys participació. De fet, Barcelona és la demarcació que té una mitjana de participació més baixa si observem la tendència de les darreres 5 eleccions municipals. Lleida, en canvi, sempre se situa davant de la resta del territori amb 7 punts percentuals més que la mitjana catalana. Els municipis amb més abstenció de les darreres municipals són Sudanell amb un 41,60%, Montagut i Oix amb 44% i Llers amb 45%. En canvi, els municipis amb més participació són Torralromeu amb 91%, Albi amb 87% i Sant Mateu del Bages amb 86%. Amb més vots nuls, Bellcaire d'Empordà i amb més vots en blanc, Tornabous. La participació en unes eleccions municipals a Catalunya no ha assolit mai xifres semblants a les de les participacions al Parlament de Catalunya o del Congrés dels Diputats. Per acabar el bloc relacionat amb les eleccions municipals, avui parlem de diputacions. El nombre de diputats que té cada diputació depèn dels habitants de cada província. Hi van des dels 25 que té Lleida o els 27 de Tarragona i Girona als 51 de Barcelona. Alhora, cada província està dividida en partits judicials, als quals els correspon un nombre diferent de diputats en funció també de la població. Barcelona està dividida en 14 partits judicials, Girona en 6, Tarragona en 5 i Lleida en 7. Els regidors que acabaran ocupant un lloc de diputat s'escullen de la següent manera. Imaginem que el candidat del partit A ha obtingut un lloc com a regidor en un municipi que pertany a un partit judicial que, posem, podria ser el de Vic, al qual li correspon enviar dos diputats. Un cop constituït els ajuntaments, la Junta Electoral ordena de més a menys votats els grups polítics que han obtingut regidors en municipis d'aquell partit judicial, el que vindria a ser el d'Osona. Signar els escons es divideix el nombre de vots de cada partit entre el nombre de diputats en joc i un cop feta la divisió s'assignen els valors més alts fins a exaurir-los. D'aquesta manera el partit A obtindria dos diputats i el partit B un. La resta es quedarien sense representació a la Diputació. Durant els 5 dies següents, la Junta Electoral de la zona convoca els partits perquè proposin els diputats que han d'ocupar les cadires de la corporació. El partit A, amb dret a un diputat, podria proposar el regidor del qual parlàvem per ocupar una d'aquestes cadires. El ple de constitució de la Diputació es celebra el 5è dia hàbil posterior a la proclamació dels diputats electes en una sessió en què s'estableix també el president de la Diputació. Des de l'1 d'octubre de 2017, els veïns de Sant Feliu i Fonollosa estan agermanats arran de la solidaritat que alguns codinencs van mostrar amb el poble bagenc després de la dura repressió policial que van viure a la jornada del referèndum. Aquella nit, des de Sant Feliu, es va organitzar una expedició per visitar-los i fer un sopar per acompanyar-los a pair el que havien viscut durant aquell dia. Ahir, al judici del procés, la veïna de Fonollosa, Magdalena Clarena, explicava com va viure l'arribada de les forces policials.
I nosaltres estàvem en les silles, alguns se levantaron, jo no me levanté. Vino un guardi civil enfrente mío, y me cogió por el brazo fuerte, de malas maneras, me tiró en tierra en medio de la plaza. Enseguida vino un chico encima mío. Y bueno, y gritos, y allí había de todo. Después un guardia civil vino y me ayudó a levantarme. Y me dijo, no tengan miedo, señora, estamos aquí por ayudar. Jo pensé, ajudar? Ajudar a què?
Per l'aniversari del 1 d'octubre, veïns de Sant Feliu van repetir aquell viatge a Fonollosa. Els veïns del poble del Bages van aprofitar aquella segona visita per fer un mural a l'escola del poble recordant aquell 1 d'octubre i sobretot la solidaritat mostrada pels veïns de Sant Feliu de Codines. El Departament de Territori ha reclamat aquesta setmana l'acord de la Mancomunitat de la Vall del Tenes, que ha de garantir que tots els municipis de la mateixa Mancomunitat gaudeixin de la mateixa zona. Una notícia que l'Ajuntament fa més de 6 mesos que espera, com explica el mateix alcalde Joan Galiano.
Primer de tot, molt satisfets de que al final s'hagi arribat a bon port amb aquest objectiu. Ja feia molts mesos que anem a darrere del departament perquè això es faci factible, i el que és més important, que al final els usuaris puguin gaudir de que la zona de la Vall del Tenes sigui una zona unificada i que tots paguem el mateix preu.
Serà l'Ajuntament de Vigues i Riells qui a partir d'ara assumirà la diferència entre les zones 3 i la zona 4, uns 5.000 euros l'any. Els usuaris diaris de la línia E7 podran estalviar fins a 400 euros l'any, Galiano lamenta que el compromís del departament hagi trigat tant.
Lamentem que s'hagi trigat tants mesos. Ens hem valorat la possibilitat fins i tot de que en un moment donat de fins i tot denunciar l'incompliment d'aquest acord, però bueno, finalment no caldrà fer-ho perquè veiem que el departament al final complirà la seva paraula, tot i que ha trigat molts mesos.
Al setembre de l'any passat, el director general de Transport, Pere Pedrosa, va anunciar que aquest canvi seria efectiu, tot i que fins aquesta setmana no s'ha posat fil a l'agulla. El Vallès Oriental, en aquest estudi socioeconòmic de referència a nivell de comarques catalanes, fet per la Federació Empresarial del Gran Penedès, registra un lleuger avanç, tot i que es manté en la setena posició del rànquing. Respecte a l'edició anterior, l'índex obté una puntuació 4 dècimes superior, situant-se en els 43,4 punts. Aquesta puntuació és la més elevada registrada des del 2009 i l'increment acumulat es situa ja en 3,1 punts. Malgrat aquesta tendència positiva, si es compara amb la resta de comarques que estan en la part intermèdia alta del rànquing, el Vallès Oriental es situa entre les que registren una millora més moderada. La principal fortalesa de la comarca es situa en la disponibilitat del sòl i espai per l'activitat econòmica, àmbit en què ocupa la tercera posició. On també destaca és en les condicions de la demanda i sobretot en la relació de la innovació i el desenvolupament tecnològic, així com amb el volum de mercat i d'activitat. La principal feblesa de la comarca es situa en la qualificació de recursos humans i serveis formatius, on ocupa la 21a posició. En aquest punt, la pitjor puntuació l'obté la presència de titulats universitaris i en el seguiment dels estudis professionalitzadors per part dels joves. I fins aquí l'informatiu d'avui. L'Eix 59 és una producció d'Ona Codinenca amb el suport de la xarxa. També compartim aquest informatiu amb Ràdio Castellterçol. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip d'informatius. Els ha parlat Jordi Gibert. Bona tarda i fins demà. Oh,